gràcies i fins una altra.
D'altra banda, Fragment Editorial acaba de posar en marxa una nova col·lecció en català que es diu Biblioteca de Pensament Contemporani. Els tres primers llibres, ja publicats, són La gravetat i la gràcia, de Simone Weil, El sagrat, de Rudolf Otto, i Veig Satanàs caure com el llamp, de René Girard. La sèrie, dirigida pel filòsof Joan Carles Mèlic, vol reunir obres representatives de grans pensadors del segle XX. La gravetat i la gràcia recull fragments dels quaderns manuscrits de Simone Weil, pensaments que van impressionar molt en el món intel·lectual europeu quan es van publicar el 1947. Amb un estil paradoxal i ric, la filòsofa francesa reflexiona des de la tensió interior que portava entre el tancament i l'alliberament. El traductor del francès és Pau Mateu Rivera. Senyor Mateu Rivera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Simone Weil va néixer el 1909 a París i va morir al Regne Unit el 1943. Com definiria vostè el seu pensament a partir del que recull aquest llibre, La gravetat i la gràcia?
Bé, per seleccionar alguna de les característiques que em semblen definitòries del pensament de Simone Weil, el que diria és que és un pensament que assumeix la complexitat de la realitat, és a dir, que s'atreveix a pensar el món real tal i com el revela l'experiència, amb tota la seva riquesa i amb totes les seves contradiccions, sense intentar amagar aquestes contradiccions mitjançant la formulació de sistemes abstractes de pensament, on tot encaixa, no?, i que són molt bonics en el paper, però que són incapaços d'explicar, doncs, la complexitat de la realitat. Val? Aleshores, aquesta manera de fer filosofia em sembla que es mostra molt precisament en un llibre com La gravetat i la gràcia, que, com comenteu, és aquest conjunt de fragments extret d'11 dels seus quaderns. Perquè el que està fent Simone Weil, justament, en aquests quaderns, és intentar pensar una realitat que és inesperada per ella, perquè no l'havia buscada en el seu itinerari intel·lectual anterior i que, a més, no encaixa amb els seus esquemes de pensament anterior, però que se li imposa com una realitat indubtable a partir d'un conjunt d'experiències místiques que ella té al llarg de la seva vida, que és la realitat del sobrenatural. Val? I aleshores, ella, que d'alguna manera aquesta realitat no la concebia abans d'unes determinades experiències, es veu obligada a pensar al voltant d'aquesta realitat, integrar-la en el seu pensament, pensar les seves condicions, etc etc. I el resultat d'aquest intent és La gravetat i la gràcia.
Senyor Pau Mateu Rivera, en els pensaments recollits per La gravetat i la gràcia, editat per Fragmenta, Simone Weil parla de valors positius i negatius i també de sensacions. Quines idees de fons destacaria a partir de la selecció que ofereix aquest llibre?
Bé, a mi em sembla que les idees fonamentals que travessen tot el llibre de La gravetat i la gràcia i molts altres textos de Simone Weil són, d'una banda, que la naturalesa humana està totalment sotmesa a una gravetat moral, diu ella en alguns textos, anàloga a la gravetat que domina la matèria, no? I que, per tant, doncs, l'ànima humana està dominada per el que ella en diu la força, que, per tant, doncs, per aquesta tendència ens veiem empesos cap al mal, cap a l'egoisme, cap a l'expandir-nos nosaltres fent mal als altres, etc. Bé, i aleshores, d'una banda, hi ha aquesta idea que la naturalesa humana està sotmesa a aquesta força i ella, al llarg de La gravetat i la gràcia, dels quaderns i d'altres textos, el que fa precisament és intentar descriure amb el màxim cinisme i amb la màxima fredor les lleis d'aquesta tendència. I de l'altra és que hi ha alguna cosa que pot irrompre en el nostre món i alliberar-nos d'aquesta llei de la força, que és la gràcia. I aleshores el que ella fa també al llarg dels quaderns és intentar pensar quines són les condicions d'aquesta intervenció del sobrenatural, que és capaç d'alleugerir-nos d'alguna manera d'aquesta gravetat moral i donar-nos algun moment de respir o de llibertat respecte a aquesta llei de la força. I aquí, doncs, al llarg de La gravetat i de la gràcia, ella explora les relacions entre aquests dos elements, a vegades de manera contradictòria, perquè ja es veu a La gravetat i la gràcia, però també ho veuríem en els seus quaderns, que algunes de les idees que ella proposa són contradictòries les unes amb les altres. No? Però ella el que està fent justament és aquesta exploració.
Moltes gràcies, senyor Pau Mateu Rivera, traductor del francès, d'aquest llibre de Fragmenta, La gravetat i la gràcia, el primer de la nova col·lecció Biblioteca de Pensament Contemporani. Que vagi bé, fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista i fins la propera.
El segon llibre de la nova Biblioteca de Pensament Contemporani, de Fragmenta Editorial, és El sagrat sobre els trets racionals i irracionals de la idea del diví, de Rudolf Otto. Aquest pensador alemany, teòleg protestant, que va néixer el 1869 i va morir el 1937, ofereix pautes per intentar aclarir l'experiència de l'àmbit transcendent, el de la divinitat. Ens acompanya el traductor dels textos i autor de la introducció d'aquest llibre, Raül Garrigasait. Senyor Raül Garrigasait, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com és l'experiència de Rudolf Otto amb el sagrat?
Va interessar-se per religions d'arreu del món, va aprendre sànscrit, va interessar-se per la religió hinduista, pel budisme zen també, per altres expressions religioses, i a partir de tots aquests coneixements va escriure un llibre, El Sagrat, justament per reflexionar sobre aquest fenomen que és universal i que alhora es manifesta de diferents maneres en cada lloc i en cada context històric. Per Rudolf Otto, el sagrat és un element que inspira por i alhora pot resultar atractiu, alhora pot resultar fascinant. És el sagrat, per ell, és un element anterior a la moral i anterior a la raó, i per tant, per acostar-s'hi, podem fer servir eines més o menys racionals, però sempre hem de tenir en compte, diu ell, que el sagrat és una experiència irracional, és una experiència que cal entendre-la des de la seva irracionalitat.
D'altra banda, senyor Raül Garrigasait, quines llums creu vostè que ofereix l'autor d'aquest llibre, El Sagrat, als creients d'avui especialment tensionats pel dilema entre la raó i allò que és irracional a l'hora d'entendre Déu?
Jo crec que una de les virtuts del llibre de Rudolf Otto és que explica molt bé una divergència que hi ha en el fons de la tradició religiosa, especialment de la tradició religiosa cristiana. Explica que al llarg de la història del cristianisme es va desenvolupar un pensament racional, teològic, al voltant de la fe, al voltant dels dogmes, però que aquest pensament racional, aquestes construccions que de fet es troben a la base de moltes construccions racionals que després s'han desenvolupat a Europa i a Occident, doncs no són allò que ens permet accedir a l'experiència del sagrat, que l'experiència del sagrat és una altra cosa. És una cosa que es troba per sota de tot això i que de vegades les construccions teològiques més sistemàtiques el que fan és cobrir o colgar o amagar el sagrat d'alguna manera. Per tant, el que fa el llibre de Rudolf Otto és obrir-nos els ulls davant una experiència de l'ésser humà que sovint tenim més o menys reprimida o amagada, que és justament aquesta experiència irracional del sagrat, que és una experiència, com deia, anterior a la moral i anterior a la raó.
Senyor Raül Garrigasait, autor de la introducció i també traductor dels textos del llibre El Sagrat sobre els trets racionals i irracionals de la idea del diví de Rudolf Otto. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bona tarda i fins la propera.
Moltes gràcies. Fins aviat.
I el tercer llibre d'aquesta nova col·lecció de Fragmenta, Biblioteca de Pensament Contemporani, es titula Veig Satanàs caure com el llamp, de René Girard. Aquest filòsof i antropòleg francès, nascut a Avinyó el 1923 i mort a Stanford el 2015, proposa una visió del mal i de les passions humanes des d'una exploració de la Bíblia alternativa, per dir-ho així, a la seva explicació de la violència des del punt de vista de la víctima i no pas del botxí. L'autor de la introducció, Víctor Pérez i Flores, analitza els principals aspectes d'uns textos traduïts, en aquest cas, per Maica Lahoz. Tenim amb nosaltres Víctor Pérez i Flores, aquí al Mirall. Senyor Pérez i Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què aporta a la creença religiosa aquest pensament antropològic de René Girard sobre la violència i les passions?
Jo crec que potser la principal aportació que fa el pensament antropològic de René Girard és posar el dit a l'anafre sobre l'origen del sagrat com un origen violent. És a dir, segons René Girard, allò que crea el sagrat és una violència que, mitjançant un mecanisme de boca expiatori de tots contra un, s'exerceix contra una sola víctima, que en el fons és innocent, però que no és tractada com a tal, i només després d'haver assumit les culpes o d'haver tapat les culpes de tot el grup apareix com una cosa divina. René Girard denuncia que aquesta és una manera d'entendre la religió que tapa les nostres culpes i el que fa és crear un món més injust que descansa sobre víctimes innocents i, en canvi, per tant, el que pot aportar en la creença religiosa és justament aquest pas més de ser responsable, de veure que algú o cadascú de nosaltres podem evitar caure o formar part d'aquesta violència unànime que se suposa que dona origen a la societat.
I quines són, senyor Víctor Pérez i Flores, a partir d'aquest llibre, les principals novetats que René Girard introdueix a la interpretació i l'exegesi de la Bíblia vista des del cristianisme.
Tot i que René Girard ja ha tocat el tema de la diferència del tractament de les víctimes en la Bíblia, no és fins que jo veig Satanàs caure com el llamp que entra a discutir des d'un punt de vista estrictament antropològic quina és la novetat del pensament de Jesús de Natzaret, que és el denunciar l'origen violent que es troba en l'origen en les religions antigues. Penso que aquesta capacitat que té Girard de fer entrar els textos cristians o els textos que parlen de Jesús de Natzaret sense fer esment a una revelació o un dogma de fe és molt important perquè li dona l'oportunitat d'entrar en debat amb un públic molt ampli, fora de les confessions religioses.
Moltes gràcies, senyor Víctor Pérez i Flores, autor de la introducció del llibre de la nova col·lecció Biblioteca de Pensament Contemporani titulat Veig Satanàs caure com el llamp, de René Girard. Que vagi molt bé, fins una propera ocasió i enhorabona, adeu-siau.
Moltes gràcies i fins la propera.
I ja tenim a punt el franciscà Luis Esteban Larra amb el seu pensament.
Luis Esteban Larra ens fa la vida possible.
Des de fa temps, els experts insisteixen en la crisi emocional que està provocant la pandèmia, a banda de la crisi sanitària, econòmica i social. Tot i que les seqüeles emocionals afecten tothom en general, aquests mateixos experts han detectat una incidència alarmant en la població juvenil, en avisar que, mesos després del tancament domiciliari, el confinament està passant factura a joves i adolescents. Tant és així que el mateix Ajuntament de Barcelona ha anunciat que destinarà 3 milions d'euros a atendre l'impacte emocional de la pandèmia entre els joves. Aquesta inversió s'inscriu en les actuacions del nou Pla de Xoc de Salut Mental i es concretarà en l'obertura d'una línia de WhatsApp. Això després de descobrir els últims mesos un fort augment en els joves dels intents de suïcidi, les autolesions i els trastorns de conducta alimentària. La nova línia de comunicació en les xarxes socials, que se suma a la línia convencional a través del número de telèfon que ja es va posar en marxa anteriorment, és un pas ferm davant la necessitat d'actuar sobre el malestar emocional dels joves, que també disposen de punts de consulta espontània, és a dir, sense cita prèvia. Com passa amb el telèfon, a l'altre costat de la línia de missatges hi haurà un psicòleg, disposat a canalitzar els símptomes de depressió i ansietat. A més, el Pla de Xoc Municipal de Salut Mental inclou la formació de persones directament relacionades amb nens i adolescents, com a monitors d'esports o de menjador, per detectar els indicis de danys emocional i derivar els afectats al servei adequat. En definitiva, a Barcelona el malestar, la frustració i la tristesa entre els joves es poden guarir, i això és una bona notícia.
Vespre abans, un tema d'Albert Tauler i amb lletra de Joan Soler Amigó és el missatge musical que compartim amb tots vosaltres per ambientar la solemnitat del cos i la sang de Crist que celebrem aquest diumenge. Algunes notícies, entre les càritas que han presentat la memòria a les diferents diòcesis amb seu a Catalunya, destaquem també les de Lleida, Solsona i Urgell, que la presenten conjuntament. Entre altres dades, destaca que més de 16.000 persones s'han vist beneficiades per les accions d'aquestes càritas diocesanes. Són unes 4.000 llars de Ponent. I d'altra banda, Lucía Caram ha estat escollida ara fa uns dies per les germanes de la comunitat de Dominiques del convent de Santa Clara, nova priora. I Eduard Pire Mayol ha estat nomenat per l'administrador diocesà de Terrassa, Josep Àngel Saiz, nou secretari general i canceller, ja que l'actual Manuel Coronado es traslladarà a partir del dia 9 a Sevilla amb Josep Àngel Saiz, que prendrà possessió com a nou arcabisbe de l'arxidiòcesi andalusa el dia 12. Amb aquests apunts ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. El Mirall tornarà divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona festa de Corpus i fins d'aquí 7 dies. Adéu-siau.